Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
A la Conferència d'Esquerres Catalanes celebrada entre el 17 i el 19 de març del 1931 al Centre de Foment Republicà de Sants, a Barcelona, es va concretar la fundació d'un partit que tenia la intenció de disputar-li l'hegemonia a una lliga regionalista cada vegada més ancorada cap a la dreta. Aquest partit seria Esquerra Republicana de Catalunya, un partit que naixia per la confluència de personalitats i sensibilitats diverses, cosa que li donava força i, de fet, era el seu principal punt feble al mateix temps. El president de la nova formació escollit per aclamació al Congrés d'Esquerres va ser l'exmilitar Francesc Macià, que havia tornat de l'exili unes setmanes abans, el 22 de febrer, i que al llarg dels anys havia donat mostres del compromís amb la causa catalana. Al moment de la Constitució d'Esquerra Republicana faltava menys d'un mes per les eleccions municipals del 12 d'abril del 31, en un moment de descrèdit i crisi de la monarquia borbònica. Eren les primeres eleccions que tenien lloc en 8 anys, després de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, i per tant no estava gens clar quin en podia ser el resultat i les conseqüències. A Esquerra hi van confluir 3 sensibilitats diferents. D'una banda, els membres de l'Estat català, el partit de Macià, partidari de la independència, que durant la dictadura s'havia organitzat en escamots paramilitars. En segon lloc, el Partit Republicà Català, que representava el republicanisme federal que havia col·laborat amb els sindicats obrers durant l'etapa del pistolerisme i tenia Lluís Companys com a líder destacat. I, per últim, el grup d'intel·lectuals del setmanari L'Opinió, encapçalat per l'advocat Joan Lluí i Vallescà. Gràcies a la implantació en centres republicans escampats arreu del territori, Esquerra Republicana de Catalunya va esdevenir en poc temps un partit de masses. 2 anys més tard ja tenia adherides 640 entitats i 100.000 militants. En un primer moment, el projecte del partit era la Federació de Catalunya amb els altres pobles ibèrics, és a dir, un estat català que s'unís voluntàriament a la resta. Però els objectius es van anar modificant amb el temps. I, com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Molt important el naixement d'Esquerra Republicana, perquè sempre s'ha comentat que aquest partit és un dels més antics en aquests moments de l'Estat, si no el més antic. No, el PNB em sembla que és una mica més antic.
No, i el PSOE.
I el PSOE, tens raó. Però que realment és un partit clau i el naixement és bastant particular. Sí.
És un partit que canvia la història de Catalunya, absolutament. És a dir, durant tot el llarg de la Renaixença i després a partir de Cuba, de la pèrdua de Cuba, Puerto Rico i Filipines, hi havia hagut ja tot un moviment renovador amb el país, amb centres, ateneus, casinos, entitats, centres morals, tota mena de tot, no? Federacions, centres progressistes, centres federals, etc, joventuts, etc. Tot això va confluir en un moviment molt important que va donar lloc a la Lliga. Però la Lliga és un partit modern en l'aspecte industrial, és un partit progressista en l'aspecte de l'economia, però és un partit de classe. I Esquerra Republicana és el que recull tota aquesta mena de voluntat transformadora de la gran majoria del poble, que és la gran majoria de la societat, que és de treballadors, jornalers, menestrals o classes mitges, que el que volen és canviar cap a la modernitat i cap a Europa, diguem, Catalunya, i arrossegar amb això l'Estat espanyol. És qualsevol demòcrata es va saber en aquell moment d'alegrar amb una profunda cosa molt íntima dins del cor d'un partit polític que volia fer aquesta transformació de la situació política de Catalunya i, per conseqüència, de l'Estat espanyol, des de la voluntat, la democràcia, el diàleg i els vots, el que va aconseguir.
Avui estem especialment contents i emocionats, si s'ha de dir claríssimament, perquè qui ens acompanya és un exalumne teu, Josep Maria.
Bueno, amb un gran record. En camp recordo un examen que va ser l'únic alumne que va dir totes les províncies, i això l'Oriol no se'n deu recordar, que havia guanyat la dreta a les eleccions del 1931.
Sí, l'Oriol Junqueras, amic del programa des del principi, fundador d'aquest programa, creador també d'aquest programa, professor universitari de la Universitat Autònoma,
Bon acadèmic
i a més, secretari general d'Esquerra Republicana, i que per desgràcia no podem tenir aquí a l'estudi, sinó que està en connexió amb nosaltres des de la presó de Lledoners. Oriol, benvingut un altre cop, benvingut, més casa teva, a l'Enguàrdia.
Bon dia a tothom, molt content d'estar aquí amb vosaltres, molt content. No em podeu veure el somriure perquè això és ràdio, però en tot cas tinc un somriure d'orella a orella.
Així m'agrada, així ens agrada veure't i recordar-te sempre, ja que no et podem abraçar tant com desitjaríem, almenys sentir el teu somriure també és una cosa que ens alegra molt.
Els somriures també es senten,
de vegades. No, tens tota la raó. Sí. Tens tota la raó. Sí. Escolta'm, posem-nos per feina, si et sembla, entrem a l'Enguàrdia amb tot això. Esquerra Republicana, quan neix, la sensació que dona, ara entrarem una mica en com va anar el procés, la sensació que dona és que potser no és gaire un partit, sinó que és una mena d'amalgama electoral que en aquell moment es consolida per l'èxit, però no es consolida, diguéssim, no és el pensament inicial de consolidar. No sé si estic equivocat.
Bueno, una manera d'intentar explicar-ho i una manera d'intentar entendre-ho, enllaçant amb el que deia en Josep Maria Soler i Sabater, és les societats europees i la societat catalana també, a principis del segle XX, vivien un afany extraordinari per la modernitat, per modernitzar-se. I el que havia passat en aquells anys immediatament anteriors al 1931, tal com també apuntaves tu en la introducció del programa, és que la monarquia espanyola s'havia fet cada vegada més dretana i cada vegada més espanyolista, i havia lligat la seva sort a un dictador militar, el Primo de Rivera, i havia fet tota una aposta per la guerra exterior, per la guerra del Marroc, etc, etc. I per tant, aquest afany per la modernitat, aquest afany per la democràcia, aquest afany per transformar la societat, a Catalunya era absolutament incompatible amb aquella monarquia tan dretana i tan espanyolista. I si us hi fixeu, les sigles d'Esquerra Republicana representen exactament els valors contraris a tot això. És a dir, és un partit d'esquerres, és un partit republicà i és un partit que encarna els valors d'una catalanitat plena. I per tant, en bona mesura, Esquerra Republicana de Catalunya hi conflueixen tots aquells que se senten allunyats del que la monarquia, d'Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera i totes les seves aliances polítiques han representat. Aquells que estan lligats, aquells que fan olor, aquells que d'alguna manera han col·laborat, aquells que són sospitosos d'haver col·laborat amb la monarquia i amb la dictadura, doncs queden escombrats a les urnes, i aquells que representen els valors exactament contraris, els valors del catalanisme, els valors republicans i els valors de les esquerres, doncs es troben tots junts amb un partit que acaba de néixer, que neix de manera una mica sorpresiva, que sembla impossible que guanyi les eleccions, però que no només les guanya, sinó que arrasa en aquelles eleccions.
De fet, no s'ho devien creure ni els mateixos candidats inicialment. Una cosa és que sapiguessin que tindrien, que tindrien un bon resultat, però el resultat tan extraordinari, en parlarem, que acaben tenint, devia resultar una sorpresa pel mateix Macià, diguéssim, no, o companys, no devia ser una cosa que només els dirigents pensaven que allò era molt clar i els militants es van sorprendre.
No, segura. De fet, eren tots persones que venien d'àmbits polítics que tradicionalment no havien guanyat gaires eleccions fins a aquell moment. És veritat que en els últims 8 anys ningú havia guanyat eleccions perquè no n'hi havien hagut, però anteriorment tampoc, no havien guanyat moltes. El que passa que es troben en aquest projecte, es troba gent molt diversa, que té lligams amb molts segments de la societat, societat que, agafats d'un en un, no tenen prou força per guanyar unes eleccions, però que col·lectivament sí que representen una majoria molt àmplia de la societat catalana. I, per tant, en aquell projecte s'hi troba gent que ve del món catòlic i gent que ve del món anarquista, gent que ve del món obrerista, gent que ve del món intel·lectual, gent que ve del republicanisme històric, gent que ve de tot arreu. I aquest trobar-se gent molt diversa és el que permet acumular prou forces, no només per guanyar, sinó per arrasar en aquelles eleccions. I, per tant, segurament sí que els agafa una mica per sorpresa o els agafa força per sorpresa, perquè normalment no havien guanyat i aquella vegada guanyen, i guanyen d'una manera claríssima.
En Josep Maria Lladó, que havia estat un home molt proper a Esquerra Republicana, va acabar sent mig secretari d'en Companys, m'explicava que quan arribaven les notícies a l'Hotel Colón de la plaça de Catalunya, aleshores estava allà, i anaven arribant les notícies...
On està el Cort Inglés, per
on ara, no, on hi ha Telefònica, on hi ha l'Apple,
és a dir, sí.
A la plaça Catalunya, allà. I allí estava l'hotel, i ells estaven al sòtan, al bar del sòtan, no? I anaven arribant les notícies, com deia ara l'Oriol, de tot Catalunya. És a dir, no era un fenomen, era un fenomen molt transversal de tot el país, de tot aquest somni. I quan arriben definitivament les eleccions, el resultat de les eleccions, després de mal dormir, molt cafè, fumant tot el dia tabac i tot aquest tipus de coses, com eren de nervis, és aleshores quan prenen aquesta decisió de endavant, endavant, i tiren, en fi, ram la vall. Ram la vall, no, pel portal de l'Àngel, tot sigui dit, i tal, això.
Devia resultar un moment impressionant. Anem una mica, si us sembla, una mica abans. Sí que hi havia hagut alguns intents d'unificar l'oposició, o com a mínim en general, recordo, per exemple, Solidaritat Catalana, per posar... però allò no era el mateix que el que es plantejaria en aquell congrés constituent, que es pot dir així, de la Conferència d'Esquerres al barri de Sants de Barcelona. Per què aquesta diferència? Perquè semblava més lògic que davant d'aquelles eleccions municipals, que s'anaven a produir, doncs es produís, com sempre, una coalició electoral més o menys ampla de diversos partits i moviments, i que després ja es veuria què farien en els municipis. I en canvi no, decideixen constituir un partit nou. Això és una mica sorprenent, almenys des del meu punt de vista.
Bé, la Solidaritat Catalana de principis del segle XX s'havia trencat en bona mesura per una causa que no era gens fàcil d'oblidar, i s'havia trencat en bona mesura perquè els representants dels sectors més dretans de la Solidaritat Catalana havien votat contra el pressupost extraordinari de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, que era un pressupost que el que volia, el que pretenia, era crear escoles públiques, escoles municipals. En aquell moment a Catalunya no hi havia escoles públiques. Volia crear escoles públiques de caràcter municipal per garantir l'ensenyament, per garantir l'educació, per garantir la igualtat d'oportunitats de tots els nens. Els sectors més dretans de la Solidaritat havien votat en contra, la Solidaritat s'havia trencat, i els representants dels sectors més esquerrans de la política catalana el 1931 tenen un plantejament diferent. I també una manera d'entendre això és que en Companys, per exemple, en Lluís Companys, el president Companys, que en aquell moment doncs, evidentment encara no era el president de Catalunya,
era un advocat.
Era un advocat. En Lluís Companys, ell personalment encarnava bona part d'aquesta síntesi que va guanyar aquestes eleccions. És a dir, podem entendre el que representa Esquerra Republicana el 1931, per exemple, entenent que en Lluís Companys, ell tot sol, era un representant de la tradició del republicanisme històric que venia del segle XIX, però també era un dels fundadors de la Unió de Rabassaires, el principal sindicat agrari del país, però al mateix temps era l'advocat de molts obrers industrials catalans i de molts obrers que militaven en els sindicats únics de branca industrial, en els sindicats de la CNT, i per tant era un personatge que ell tot sol encarnava aquest punt de trobada entre el món pagès, entre el món obrer, entre el món intel·lectual, entre el republicanisme, entre la CNT. Clar, amb personatges d'aquesta dimensió, amb persones que eren capaces de sintetitzar tantes coses alhora, és més fàcil entendre per què l'organització, per què el partit que ells funden també és capaç de sintetitzar totes aquestes totes aquestes sensibilitats i vincular en el moviment republicà, vincular a una candidatura republicana i a la creació d'una república a bona part del moviment obrer, que era d'inspiració més o menys anarquista o anarquista del tot en alguns casos.
Sí, anarcosindicalista, doncs,
sí, exigia aquest tipus de persones capaces de sintetitzar això. El mateix podríem explicar una mica de Francesc Macià, encara que sintetitzant segurament altres coses, o amb tota certesa sintetitzava altres coses. Però el fet de que tots aquests personatges que eren capaços de sintetitzar moltes coses en ells mateixos es trobessin junts en aquell projecte ajuda a entendre el per què aquest projecte esdevé un projecte guanyador.
Macià, en aquest sentit, per seguir amb el tema, realment té una personalitat molt diferent de la de Companys, almenys personalitat pública, eh? Un exmilitar, enginyer, que ha fet un gir radical a la seva vida, almenys aparentment ja fa una colla d'anys, que a més ha estat exiliat, etc, etc, etc. És una tasca diferent de la Companys, que ha estat sempre sense exili, diguéssim, a Catalunya, i que ha treballat molt directament en uns determinats sectors, que té una tradició federal dins d'Espanya, cosa que Macià no. Sembla estrany que aquests dos personatges tinguessin... Em sembla que Joan Maria vol dir alguna cosa.
Sí, sí, però hem de recordar que en Companys, com deia ara l'Oriol, ha compartit presó amb molts dels que després pactarà. I això, és a dir, aquesta repressió porta solidaritat.
Aquesta relació era bona, la de Companys i Macià, perquè Companys acabarà, ja ho sabem, substituint Macià, perquè simplement Macià mor bastant sobtadament, i això és evident que havia d'anar per aquí, no? Però la relació era prou fluida entre tots dos amb el moment de la constitució del partit?
S'ha especulat molt.
Sí, per això ho deia.
Perquè és molt temptador especular sobre relacions personals. Però jo de fet, al llarg de la meva vida m'he trobat molts periodistes que em pregunten, i vostè com es porta amb aquesta persona i amb aquella altra? Gairebé has de fer una mena de classificació de qui et cau millor. Però més enllà de les qüestions...
Amb qui prendries una cervesa i amb qui no, no?
Exacte. Però més enllà de les qüestions personals, diguem-ne, i del tracte personal, que segur que pot ser rellevant, hi ha darrere de tot això, o davant de tot això, o per sobre de tot això, qüestions molt més importants, que és la qüestió del projecte de país, del projecte de societat, del que vols per la gent, en aquest cas pels catalans i per les catalanes, no? I això és molt més important, el projecte polític. I en aquest cas, allò que unia a Francesc Macià i a Lluís Companys era molt més important que les possibles diferències que poguessin tenir també per les seves trajectòries personals o per les seves tradicions familiars, diguem-ne. Mm-hmm. Allò que els unia era tremendament més important. I per tant, malgrat que representessin coses diferents, que les representaven, precisament el fet de ser capaços de representar coses diferents i de poder compartir projecte polític era allò que feia que aquest projecte polític fos un projecte molt ampli. Sí. Companys venia havia sigut amic de Salvador Seguí, de fet ho havien sigut des de que eren petits, des de que eren nens, havia sigut amic de Francesc Layret, havia sigut, i per tant aquests vincles amb segments de l'obrerisme, amb segments agraris, també ajuden a entendre la força d'aquest personatge i com amb Francesc Macià, tots dos, i amb molta altra gent, doncs comparteixen aquest projecte republicà i aquest projecte d'esquerres, que aquell 1931 doncs encara no se sap si guanyarà o no guanyarà aquelles eleccions. I en principi la monarquia ha convocat unes eleccions municipals precisament per garantir-se que fins i tot en el cas de que les perdi no passarà res, perquè només són unes eleccions municipals. Ara, és la dimensió del triomf i és l'entusiasme de molta gent en aquell triomf el que converteix unes eleccions municipals en un plebiscit sobre la monarquia que fa que el rei marxi. Per tant, cal entendre la dimensió de l'entusiasme, de la força que hi posa la gent, que és capaç de convertir unes simples eleccions municipals pensades per escollir els regidors dels pobles, convertir-les en un referèndum sobre la monarquia i fer caure la monarquia borbònica i crear un nou marc república.
La tercera pota, que no era l'única, però la tercera gran pota d'aquella nova formació d'Esquerra Republicana era els que s'anomenaven popularment els lluïstes, que és un nom ben estrany, que era perquè seguien el setmanari L'Opinió dirigit per Joan Lluí, d'aquí venia el nom de lluïstes. Aquests qui eren? Per on estaven? Perquè aquests després no van tenir tant de pes, almenys popular, com ho va fer Macià i Companys, Estat Català i el Partit República Federal, que eren les dues bases principals d'aquella nova Esquerra Republicana.
Bueno, era el sector més intel·lectual, ja sabeu...
Mala gent, els intel·lectuals mala gent.
Els intel·lectuals no sempre saben connectar amb el sentiment massiu de la població, però al mateix temps, a vegades sí, hi ha de tot.
Massa poca pena, els intel·lectuals poca pena.
No, representen una sensibilitat, una manera de fer, que segurament no és la sensibilitat de masses d'aquella societat dels anys 20 i dels anys 30, però que juguen un paper molt important a l'hora de construir discurs, a l'hora de construir relat, i que són hereus d'una tradició molt potent a Catalunya, que és la tradició del modernisme i del republicanisme, i cal tenir present que bona part del modernisme literari, del modernisme periodístic, perquè el modernisme és un moviment molt, molt, molt ampli, que va molt més enllà de l'arquitectura i que va molt més enllà de les arts decoratives, aquell modernisme era un modernisme de fortíssima arrel republicana, de fortíssima implicació republicana, que en part havia quedat apartat per l'ascens del noucentisme en les primeres tres dècades, o en les primeres dues dècades del segle XX, però que tenia una força colossal. I aquest modernisme literari, aquest modernisme periodístic, aquest modernisme intel·lectual, i que troba la seva continuïtat precisament en aquests grups intel·lectuals que s'agrupen al voltant d'Esquerra Republicana.
És que aquests grups intel·lectuals van permetre moltíssim, moltíssim que molts professionals juguessin la carta d'Esquerra Republicana.
El 2 de maig de 1930, el setmanari L'Opinió, dirigit per Joan Lluí i Vallescà, publica un manifest signat, entre molts d'altres, per Lluís Companys, Antoni Rovira i Virgili i Jaume Aiguader. Aquest manifest d'intel·ligència republicana demanava la unió de les esquerres per plantar cara a la versió menys catalanista i més conservadora de la Lliga a les eleccions municipals de 31, plantejades com un plebiscit sobre la continuïtat de la monarquia.
El manifest d'intel·ligència republicana, signat per homes de tots els diferents i nombrosos matisos de l'esquerra catalana, ha trobat l'adhesió i aprovació unànime del nostre poble d'esquerra. Aquest manifest, demanant la unió en els punts bàsics sobre els quals coincideixen tots els homes d'esquerra i necessaris a tot el poble lliure, ha expressat el sentiment general del país. La infinitat de capelletes, grups i grupets en què està dividida l'esquerra catalana, degut al caràcter independent i individualista de la gent de la nostra terra i a les ambicions personals d'alguns elements. Les lluites sostingudes entre aquests partits defensant programes màximes, de vegades gairebé iguals o bé diferenciats solament per petits detalls. En fi, la desunió i desorganització són les causes del fracàs dels partits esquerrans i del triomf fàcil de les dretes sempre unides. Mentre continuïn aquesta desunió i lluites interiors, dictadures semblants a la que aquests darrers anys hem sofert continuaran governant i privant el nostre poble de tota llibertat. Cal, doncs, que intel·ligència republicana no sigui solament un manifest més. Tots els catalans d'esquerra deuen adherir-s'hi i procurar que sigui una realitat. Cal unir-se, organitzar-se i lluitar amb tots els nostres mitjans per la consecució immediata d'aquest programa mínim que asseguri la llibertat del poble i faci impossible l'adveniment de noves tiranies.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Oriol Junqueras i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la fundació d'Esquerra Republicana, la creació, de fet, perquè va més enllà d'una fundació stricto sensu, és una creació del tot. Acabem de sentir aquest manifest inicial d'abans del Congrés de Sants. Quan s'arriba al Congrés de Sants, Oriol Junqueras, les coses estan ja molt, molt amanides, o és en el Congrés realment on aconsegueixen posar-se d'acord?
Hi ha aquesta sensibilitat compartida de ser una alternativa a la monarquia, de ser una alternativa a la monarquia de dretes i espanyolista, però també va més enllà d'això, d'un projecte que és republicà, i segurament allà s'acaba de quallar tot això, perquè acaben descobrint l'enorme força que tenen. És a dir, un dels signants del manifest, ara vosaltres ho recordàveu, eren Rovira i Virgili, no? En Rovira i Virgili és autor d'una història de Catalunya monumental, monstruosament extensa, grandiosa. Eren uns personatges d'una dimensió intel·lectual formidable. Costa molt d'entendre com eren capaços de fer tantes coses. És a dir, en Rovira i Virgili era periodista, era historiador, era polític, era capaç de fer una feinada que, vista des de perspectiva actual, sembla gairebé impossible. El fet de que s'hi sumin personatges com aquest i com tants altres, el fet de constatar la força del moviment social, del moviment de base, al qual abans feia referència en Josep Maria Soler i Sabater quan parlava dels centres republicans, dels centres de tota mena escampats arreu del país, que conflueixen en la fundació del partit. És un partit que accepta la militància personal, la militància directa de les persones, però també accepta la militància indirecta a través d'entitats i associacions. I per això la militància d'Esquerra Republicana en molt pocs dies és una militància de moltes desenes de milers i d'algun centenar de 100.000 militants, perquè no només agrupa els militants que es fan militants ells personalment, sinó que agrupa els socis i els membres de totes les entitats que s'adhereixen a Esquerra Republicana. Llavors, clar, hi ha entitats de tots els pobles del país.
Sí, sí.
El creixement és molt ràpid perquè fa palanca sobre instruments molt ben arrelats, molt ben construïts, amb molta presència, amb molta força arreu del territori.
El tipus d'entitats eren totes polítiques, o quina mena d'entitats eren aquestes que s'hi adherien?
No, eren entitats de tota mena. A Catalunya, com a la majoria de països europeus d'aquella època, els moviments de massa eren tres, segurament. Era el moviment anarquista, el moviment republicà i el moviment catòlic. Qui fos capaç de sintetitzar bona part d'aquests tres moviments s'ho quedava tot.
Clar,
perquè
clar,
és que no hi havia més moviments de massa que aquests tres. I clar, en aquell moment, dintre d'aquell nou partit polític, conflueixen molta gent que ve d'aquests tres moviments. Que ve del moviment obrer anarquista, de l'anarcosindicalisme, que ve del republicanisme i que ve del món catòlic. I aquesta confluència de tots aquests sectors fa que fora d'això és que pràcticament no queda res. Per tant, aquelles entitats són entitats de caràcter polític, però són entitats de caràcter social, cultural, ateneus de tota mena, que fa que no quedi ningú a fora, pràcticament.
És que, a més, hi ha un element que reforça aquesta idea, i és que a partir de 1918, del 1917-18, en la mort d'en Prat de la Riba, la Lliga Regionalista agafa una deriva absolutament, diguem, molt errònea i molt erràtica, i aleshores el gran refugi és la il·lusió, un projecte de futur, un projecte modernitzador. I això ho dona Esquerra Republicana a Catalunya a tot arreu del país. És a dir, hi pots anar a Tortosa, hi pots anar a Reus, hi pots anar a Manresa, a Vilanova i la Geltrú, a Lleida, a Cervera, a Montblanc, a Figueres, a tot arreu, que hi ha entitats que aquestes entitats se sumen. I això fa que sempre li doni aquest caràcter, diguem, no rígid i fins i tot un pèl assembleari que sempre, diguem, Esquerra Republicana sempre ha tingut, diguem, com una... històricament, com un, en aquest període, com una riquesa constant d'idees, perquè surt tot el país en massa, diguem, amb aquest moviment.
Clar, suposo que això, que és, sens dubte, una gran fortalesa, aquesta gran transversalitat, també devia ser una font de feblesa, perquè arribar a acords molt concrets devia provocar que aquesta, algunes d'aquestes sensibilitats no ho veiessin clar. Des del primer moment hi ha feblesa en aquest sentit, a part d'aquesta fortalesa que és òbvia, però també les coses de vegades és allò del yin i el yang, no estan no necessàriament una cosa bona no comporta altres coses que no ho són tant. No sé si això passava, Oriol.
El context era un context terrible. El context en el que es movia el país era increïblement difícil. Penseu que el 1929 havia esclatat la Gran Depressió, que el nazifeixisme estava en ascens a tota Europa. A Itàlia ja hi havia una dictadura feixista, a Alemanya estava a punt d'haver-hi una dictadura nazista. El totalitarisme triomfava a tota Europa, també a la Unió Soviètica. Per tant, el context, des d'un punt de vista de la política internacional, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de la crisi social, era una crisi social monumental, amb milions d'aturats a tots els països occidentals, amb una crisi gravíssima, fa que sigui molt difícil de gestionar el moment, és molt difícil de gestionar l'economia, és molt difícil de gestionar les polítiques socials, és molt difícil. Això, evidentment, segur que genera tensions, però al mateix temps també convida a entendre que o s'ajuden tots els uns als altres o el context històric no és que els escombrarà amb ells, és que escombrarà el país sencer, que malauradament és el que acaba passant el 1939. És a dir, el context internacional és tan difícil, la crisi econòmica és tan dura, que finalment, com a conseqüència de la Guerra Civil, doncs aquest ascens del totalitarisme, aquest èxit del nazifeixisme a Europa, aquest acaba escombrant a Catalunya sencera. Per tant, això també actua com un element d'aglutinació, de trobar punts en comú. Però, evidentment, hi ha dificultats. Clar que sí, perquè hi ha una part de l'anarquisme que des del primer dia, vinculat a la FAI, que des del primer dia diu que aquella república és una república burgesa i és una república amb bisbes i que l'objectiu d'una part d'aquest moviment anarquista és fer caure aquella república. Però també des del primer dia hi ha una part del món catòlic que se sent exclosa d'aquella república, malgrat que sigui una república burgesa, segons el punt de vista de la FAI, i una república amb bisbes, però també se'n sent exclosa, perquè hi ha hagut les cremes d'esglésies a Madrid a l'1 de maig de 1931, perquè hi ha hagut l'expulsió de la Companyia de Jesús, dels jesuïtes, etc etc. I, per tant, clar que hi ha desencontres, hi ha tensions, i hi ha segments rellevants que treballen pràcticament des del primer moment per enderrocar aquella nova república. Per tant, tot això genera tensions, moltes, moltíssimes, i genera moltes dificultats, però també genera la necessitat d'intentar gestionar aquestes dificultats i trobar punts en comú. Un d'ells, per exemple, és la decisió d'augmentar els salaris un 7% anual durant 3 anys consecutius. Això, dit ara, sembla espectacular.
Sí,
imagineu un increment dels salaris del 7% durant 3 anys consecutius, però en aquell moment encara era més increïble, perquè els salaris de tot el món estaven ensorrant-se com a conseqüència de la Gran Depressió, de la deflació de preus, etc etc. I per tant Catalunya adopta una mesura molt revolucionària, en el sentit de molt atrevida, molt transformadora, molt alternativa al que estava passant a tot arreu, i que en enorme mesura és una alternativa correcta, perquè s'anticipa el que després faran els partits socialdemòcrates a bona part d'Europa, o s'anticipa el que està a punt de fer el president Franklin Delano Roosevelt als Estats Units amb el New Deal. I aquest tipus de és important perquè el que ajuda és a que el consum interior del país aguanti una part de la indústria de béns de consum. La indústria catalana era una indústria de béns de consum, era una indústria fonamentalment de caràcter més tèxtil que no pas metal·lúrgic, més destinada al consum que no pas a la producció de maquinària. Si els salaris s'ensorren a tot arreu, si la gent se'n va a l'atur a tot arreu, la indústria de béns de consum cau ràpidament. Bueno, això ajuda a que l'economia catalana aguanti en un context molt difícil. Bueno, és un exemple d'aquesta capacitat d'intentar trobar alternatives que en aquell moment eren molt innovadores i que generen un cert consens. Ara, un consens que no és total, no, perquè efectivament hi ha una part de la FAI, sobretot, hi ha una part de les dretes, també, a l'altre extrem, que no comparteixen el model i que juguen a enfrontar-se a aquella república. I també en aquest context cal entendre els aixecaments de l'Alt Llobregat i del Cardener del 1932, en què una part del moviment obrer es mobilitza en contra de la república i en contra dels ajuntaments republicans i que ocupen els ajuntaments que l'any abans han permès la proclamació de la república. Per tant, clar que hi ha tensions molt, molt grans en la societat catalana en aquell moment.
Dos dies després de les eleccions municipals, el 14 d'abril de 1931, els carrers del centre de Barcelona es van anar omplint de persones mogudes per una il·lusió col·lectiva, la de veure proclamada la República. La confirmació dels bons resultats de la nova formació política que era Esquerra Republicana de Catalunya va fer que en poques hores la plaça de Sant Jaume s'omplís de manifestants i va portar Lluís Companys, que es presentava per ser alcalde de la ciutat, a avançar-se al líder del partit.
Manel, hem fet història. Què coi hem fet història? Estem fent història. Estic emocionat. L'hem encertada amb això de l'Esquerra Republicana.
Ja ho pots ben dir, Joan. I pensar que no fa ni un mes del Congrés de Sants, ara sí que sento que el meu vot és útil.
El partit ha nascut en el moment més oportú. Els lligaires s'han clavat una bona patacada, eh?
Aquesta no se l'esperaven. Però ja els hi tocava, que portem 30 anys aguantant en Cambó.
En Cambó i la patulaia que l'acompanya, i els monàrquics que es pensaven que en tindrien prou amb el que diguessin els cacics per guanyar pagès?
No en tenen ni idea. Si pràcticament a cada poble de Catalunya hi ha un centre cívic o un casal republicà que ja forma part del partit.
El rei no pot haver caigut més en desgràcia. D'aquesta no m'estranyaria que abdiqués i tot.
Quin èxit, amic meu, quin èxit! Què és aquest brugit que se sent?
Fa una estona que en Companys i els altres que han baixat des de l'Hotel Colón han entrat a l'Ajuntament. En Martínez Domingo té els minuts comptats com a alcalde.
Mira, surten Companys. Mítel, mítel! Amb la bandera republicana que han agafat al carrer Ferran. Això va de debò.
I l'avi què hi dirà a tot això?
I què vols que digui? Aquest entusiasme popular no es pot frenar. Si en Companys ha tirat pel dret, ell també ho farà. Visca la república!
No, si em referia a que en Companys porta la bandera espanyola a la mà.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Oriol Junqueras, que acabem de sentir aquesta conversa de dos votants, com a mínim, d'Esquerra Republicana, suposo que és el desconcert que senten, l'entusiasme per allò que acaba de passar devia ser molt generalitzat. El que sabem el que hem vist de les imatges d'aquell 14 d'abril era un entusiasme desbordant, però també una mica sorprenent, perquè Lluís Companys, recordem que inicialment que es presenta a les eleccions a Barcelona, proclama la República Espanyola. Jo no sé si això a Macià li feia molta gràcia, la proclamació de Companys. No sé si ha sigut un dels temes també polèmics històrics d'aquesta arrencada d'Esquerra Republicana.
No, una correcció que em
sento
obligat
a
fer.
I tant.
No proclama la República Espanyola en cap cas, proclama la República, sense
Val,
adjectiu.
D'acord. Mea culpa.
No passa res. No, però per entendre el moment, deixeu-me fer un breu excursus. La primera República Espanyola, la del 1873, l'havien proclamat unes Corts de majoria monàrquica. Atenció, eh? La primera República Espanyola la van proclamar unes Corts de majoria monàrquica. perquè els monàrquics que no tenien monarca, perquè Amadeu de Savoia havia marxat, proclamen una república que no tenia republicans. Els monàrquics que no tenien monarca proclamen una república que no tenia republicans. El 1931 passa una cosa una mica semblant, no tan exagerada, però una mica semblant, que és que, de fet, en el còmput global dels vots d'aquelles eleccions municipals en el conjunt de l'estat espanyol, guanyen els partits monàrquics, no els partits republicans. El 1931, les eleccions municipals que porten a la proclamació de la República les van guanyar en el conjunt dels vots de l'estat espanyol els partits monàrquics. El que passa és que els partits monàrquics estaven tan acostumats a fer trampes amb els resultats, a falsejar els resultats, que ni ells mateixos es creuen que efectivament han guanyat i tenen la convicció de que si han guanyat és perquè han fet tantes trampes que per això han guanyat. I els republicans estan tan acostumats a que els altres fan trampes que encara que el còmput global surti que han guanyat els monàrquics, no s'ho creu ningú. I com que a les grans ciutats han guanyat els republicans i els resultats que corren més de pressa són els de les grans ciutats, perquè són els més escandalosos, els més evidents, els que criden més l'atenció, hi ha la percepció generalitzada de que els republicans han guanyat. I en aquest context tan embolicat, Lluís Companys, que és un republicanista històric, que ve del republicanisme històric, el que fa és proclamar la república. Però clar que hi ha confusió en aquells primers moments, perquè efectivament els resultats no donen una victòria clara del republicanisme en el conjunt de l'estat espanyol. A Catalunya sí, a Catalunya sí. I per tant, d'aquí també s'ha d'entendre per què Companys té pressa per proclamar la república, perquè no vol córrer el risc de que a mesura que passin les hores i es vagin comptabilitzant tots els vots i els monàrquics es puguin recomposar, hi hagi el risc de que aquella victòria no sigui percebuda com una victòria republicana i que al contrari sigui percebuda com una mena d'empat entre monàrquics i republicans. I per això és a Catalunya on s'anticipen, perquè en tenen més ganes, perquè els resultats són més clars i perquè no volen córrer el risc de que els robin una victòria que ells tenen a les mans, que senten a les mans, però que saben que és una victòria en el conjunt de l'estat espanyol fràgil.
Els llocs que hi ha interventors guanya la república, on hi ha, diguem, precisió. Després hi ha la gosadia d'en Lluís Companys. En Lluís Companys és l'home clau que al moment determinat té l'olfacte polític de dir ara aquest és el moment, perquè els altres factors, per la corrupció, per les corrupterres, per les tupinades electorals, etc., no puguin, com ara ell deia, no puguin fer el contrari. I aleshores, per això, la decisió en Companys és tan i tan i tan justa i fonamental.
Tot i així, provoca polèmica.
Penseu que per embolicar la troca, o sigui, per comprendre la dificultat del moment, recordeu que quan hi ha eleccions a Espanya per les Corts Republicanes, el partit que les guanya és el PSOE, és el Partit Socialista. Però el Partit Socialista, com que es proclama antirepublicà, com que no és republicà per definició, renuncia a formar govern. O sigui, l'estat espanyol és un estat en el qual unes corts monàrquiques havien proclamat una república. L'estat espanyol és un estat en el qual unes eleccions que guanyen els monàrquics en el còmput global es converteix en una segona república. L'estat espanyol és un estat en el qual un partit guanya les eleccions, el PSOE, però no vol formar govern i no el forma. No només això, sinó que les següents eleccions generals espanyoles, les del 33, les guanya la CEDA, però la CEDA tampoc lidera el govern perquè no s'atreveix a liderar-lo. Que ho dic perquè s'entengui com de difícil devia ser tot, que és un partit que guanya i diu, bueno, he guanyat però no vull governar, i que governin els altres, que governin els que no han guanyat, i que això passi dues vegades seguides, i que passi amb un partit d'esquerres i després passa amb un partit de dretes. Per tant, clar que hi ha confusió, perquè és que el moment era tremendament confús, i efectivament en aquell moment, el 14 d'abril de 1931, després de que Companys hagi pres aquella decisió davant del risc de que els hi robin la victòria que ells se senten seva, a més, Macià decideix fer un pas més i proclamar la República Catalana. I també és veritat que, o sigui, sense aquella declaració de la República Catalana de Macià, potser no hauria acabat havent-hi una Generalitat de Catalunya, i sense la decisió de Companys, que acompanyat d'uns quants dels seus amics amb els que havia estat a la presó, se'n va al govern civil i pren el govern civil, potser la República mai no hauria existit, ni l'una ni l'altra, ni la de més enllà. I Companys arriba al govern civil i diu: vinc a prendre possessió del govern civil. Clar, sense aquest punt de decisió no hauria canviat res. I el governador civil li diu: no me n'aniré si no és per la força. I l'altre, algú dels que l'acompanyen, diuen, es diu, algú que acompanya Macià ensenya una pistola i diu: n'hi ha prou amb aquesta força? I el governador civil diu: sí, amb aquesta n'hi ha prou, i se'n va. Però sense aquest punt de
decisió,
sí, no hi hauria hagut república. El rei hauria continuat havent-hi una monarquia. El que passa que la precipitació dels fets a Catalunya, precipitació no en el sentit de massa ràpid, sinó en el sentit de que a Catalunya passa tot això, també fa que una part del republicanisme espanyol emprengui el mateix camí, que és proclamar la república a l'estat espanyol. I tot això precipita que Alfonso XIII, que se sent sol i que se sent i que ha fet tot el possible per sentir-se sol, diguem-ne,
no tinguem pena per l'Alfons XIII, no?
Sí, no és que l'hagin deixat sol, sinó que ell els ha fet fora a tots i s'ha barallat amb tothom i no li queda ningú, doncs decideix marxar.
A més, quan analitzes a tots i cada un dels pobles de Catalunya, quan analitzes a les ciutats de tot l'estat espanyol el triomf republicà, quan es veu que hi ha el triomf republicà, de forma espontània la gent surt al carrer. En certa forma és com una mena de molla que ha estat durant molts anys apretada, tota premuda, al mínim, i llavors ha esclatat. Per això hi ha gent que diu que el 14 d'abril és la data més gloriosa, la més feliç del segle XX. Perquè s'acaba amb un règim immemorial de corrupció, de violència, de repressió, de guerres que no s'acaben mai, d'injustícia social, de jornades laborals que no es compleixen, de baixous, tot el que vulguis i més, s'acaba sense ni una gota de sang. Aleshores, és quan ve aquest dia, que anys després en Joan Sales, a escriure el llibre aquell, Incerta Glòria, a partir d'un poema de Shakespeare, diu, no?, un dia d'incerta glòria d'abril, perquè és el dia en primavera i tot és meravellós.
Ens queda poc temps, però en tot cas sí que hi ha una cosa molt important. Un cop s'ha proclamat la república i les institucions monàrquiques s'estan transformant en republicanes, inclús apareix una nova institució o reprèn una nova institució com és la Generalitat, s'ha de començar a omplir ja no càrrecs, sinó simplement llocs de treball. I això deu ser per substituir una cosa amb l'altra. Aquella nova Esquerra Republicana tenia quadres formats com per posar en marxa aquell país?
Tenia aquest món intel·lectual, aquest món format per advocats, per enginyers, per periodistes, per metges, i després disposava d'alguns quadres sindicals i disposava de regidors o de persones que havien sigut regidores en ajuntaments abans de la dictadura. I és d'aquest conjunt variat de gent que sorgeixen els quadres del nou govern republicà, en el qual hi trobem gent que ve de la CNT, com en Martí Barrera, i trobem gent que ve del món catòlic, com en Ventura i Gasol, i trobem gent que ve de l'irredemptisme armat, de l'independentisme que havia defensat l'ús de les armes, com Francesc Macià, i trobem advocats laboralistes com Companys, i aquí és on es forma els nous quadres del nou partit.
En aquest sentit, també, per exemple, el cas de l'Ajuntament de Barcelona és un cas, em sembla, molt significatiu. L'Ajuntament de Barcelona havia sigut un niu de funcionaris designats pels partits larroxistes i els partits monàrquics, i es trobarà de sobte una maquinària de poder molt buida, i que els nous militants d'Esquerra Republicana, que entren amb un esperit totalment diferent, es trobaran una màquina molt complicada de posar en marxa. Això, al principi, pel que sé, és bastant dur.
és que, a més, l'Ajuntament de Barcelona era la principal institució del país,
sí,
la institució més gran de Catalunya. I evidentment, almenys en el primer moment, molt més gran que la Generalitat de Catalunya, que no existia. I,
clar,
per tant, durant molt de temps, l'Ajuntament de Barcelona va ser el principal pressupost públic de Catalunya. I, de fet, ara continua sent un monstre en aquest sentit de gran, no? En l'actualitat, en el segle XXI. Imagineu-vos en el segle XX, on la Generalitat no existia, on no hi havia cap tipus de o hi havia molt poc organisme supramunicipal, només les diputacions. Per tant, l'Ajuntament de Barcelona era la gran màquina de poder i és la màquina a través de la qual es comencen a construir escoles. La República sovint és recordada com la República dels Mestres, i una de les prioritats del govern republicà, del govern d'Esquerra Republicana, és la construcció d'escoles, i aboca una quantitat ingent de recursos a construir escoles. Una part d'aquesta feina també s'ha de fer aprofitant els pressupostos municipals, perquè, és clar, en un primer moment no hi ha pressupost a la Generalitat de Catalunya encara. I, per tant, sí, l'Ajuntament de Barcelona és una màquina enorme, és una màquina que cal posar en marxa, que cal fer-li fer allò que no ha fet mai, que és posar-se al servei dels ciutadans, posar-se al servei de la gent i suplir allò que el govern de Catalunya no pot fer, entre altres coses perquè el govern de Catalunya en aquell moment encara no existia, més enllà de la voluntat i de la política declarativa, però no hi havia pressupost i, per tant, no hi havia política pressupostària.
Oriol, que no ens quedes temps. El pressupost no ho sé, però temps segur que no. Oriol Junqueras...
El pressupost no en queda mai gaire.
Mai, també és veritat, allò, va com el temps, també s'esgota sí. Ràpid i passa molt ràpid. Oriol Junqueras, moltíssimes gràcies de debò, com sempre ha estat un plaer, especialment en aquestes circumstàncies, poder parlar amb tu, i moltes ganes de que aquest malson acabi aviat i s'esborri definitivament de les vides de tots, i especialment de les que esteu en aquests moments a presó.
Esperem que seguim fent història en tots els sentits possibles.
I tant, i tant. Una abraçada molt forta, Oriol Junqueras.
Una abraçada
gràcies.
Fortíssima, Oriol.
Gràcies,
i molts
Maria,
ànims,
gràcies.
Molts ànims.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato i Marcel Navarro.